Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem del sector de la infermeria i és que hi ha xifres importants. De fet, són xifres aproximades, eh? Ara les corroborem, parlarem d'això, però parlem que 1.300 infermers han deixat la professió des del 2020per diferents motius. Han abandonat aquesta professió des del 2020. Estem parlant de 2 anys, no arriba a 2 anys, eh? Això és preocupant. És preocupant per molts motius. És cert que tenim pel mig una pandèmia amb un nivell d'estrès i de pressió importantíssim. És cert que la situació econòmica de la infermeria, i ho hem parlat moltes vegades, a Espanya, a Catalunya, no és el millor possible, i és cert que la professió, la formació que es fa aquí a Espanya, doncs està molt cotitzada fora de les nostres fronteres. Són coses que passen i que al final acaben aquestes xifres. Clar, SATSE està demanant el reconeixement institucional i trencar aquest sostre de vidre de les infermeres. Parlem amb el David Oliver, que és portaveu de SATSE a Catalunya. David, bon dia, benvingut.
Què tal? Bon dia, gràcies.
Gràcies per atendre'ns. Ostres, 1.300, estem parlant d'una xifra ja força important, sobretot perquè és en un espai de temps molt curt.
Sí, en 2 anys, encara no arriba a 2 anys, però esclar, han sigut un... És que venim arrastrant tota aquesta precarietat des de fa una dècada i, per tant, doncs, bé, gent que està cap a esgotada, cap al final de la seva vida laboral, doncs sí que no pot més. I jo, per exemple, tinc un cas molt proper, la meva germana, que és infermera o que era infermera, vull dir, ella t'havia abandonat molt abans un temps abans de jubilar-se i perquè no ha pogut més amb la situació que s'està vivint en els centres de salut, no? I llavors, més enllà de les xifres de si són 1.300, si són 1.200 o si són 1.400, és la realitat, no? La realitat és el que impera. I el que fa, doncs, és que els professionals d'infermeria, com tu molt bé deies, els més ben formats d'Europa i dels millors del món, doncs som un pol d'atracció perquè els altres països europeus i del món doncs ens posen sobre la taula unes condicions que són irrebutjables i això, doncs, aquí no. Aquí, al contrari, s'estan negociant els convenis de la Sanitat Pública, de l'Institut Català de la Salut i de la Concertada, el CISCAT, i a sobre la taula no hi ha cap millora, i això ens preocupa molt perquè en 2 anys hem passat que se'ns aplaudia i que érem imprescindibles i que sense nosaltres no podíem fer front a aquesta pandèmia, i un cop doncs, la situació s'ha normalitzat i s'està doncs, dintre de valors normals, aquí ningú se'n recorda ja de l'infermeria, i això la veritat és que ens preocupa molt, i hi ha molta gent doncs, que ha dit prou, que ha abandonat o que ha marxat doncs, a l'estranger. El sindicat d'infermeria van rebre una oferta de 15 infermeres a Noruega, necessitaven que els hi posaven un sou sobre la taula de 5.000 euros al mes.
Carai.
60.000 euros a l'any, sí, clar.
Sí. És que si no tens arrel, si no estàs arrelat i no tens una càrrega familiar, per dir d'alguna manera, un arrelament, qui diu que no, una cosa així?
El jovent marxa correctament, clar. Si més no et demanaven idiomes, la gent d'aquí de les universitats surt amb anglès, per tant ja sabien que amb l'anglès doncs en sortirien i si els hi diuen ensenyar el noruec, doncs que cap problema, no? Per tant, no et posaven cap trava, al contrari. Doncs, i això doncs passa doncs també a França, Anglaterra, Alemanya... I, naturalment, doncs, la gent surt de la universitat. I, com molt bé dius, sense càrregues familiars, doncs cap allà, perquè...
I davant d'això, a l'administració no li cau la cara de vergonya? Perdoneu que parli en aquests termes, no? Perquè sí, em dóna la sensació que dius, ostres, tenim una formació increïble, una informació també moltes vegades que paguem també entre tots, com totes les informacions, no? Formacions, però que s'estan aprofitant altres països de la inversió en educació d'aquest país. És curiós, això, eh?
Sí, més que curiós, és indignant, no?, per nosaltres mateixos, perquè nosaltres dediquem 4 anys de la nostra vida a estudiar, el que dius tu, els pares fan un esforç per pagar unes carreres, la universitat pública és la que és i té les places que té, ara les han ampliades en 500, però és que segueix havent-hi molta universitat privada per fer front doncs, a la mancança que hi ha d'infermeria, i aquestes universitats són caríssimes, i per tant els familiars fan un esforç, nosaltres fem un esforç pagant els impostos perquè doncs, aquesta gent pugui estudiar, i quan acaben, doncs, sobre la taula, aquí tenen precarietat i tenen contractes d'alguna setmana, un mes, 3 mesos ara a l'estiu per fer les vacances del personal. Però, esclar, quan s'acaba això, bueno, ja ho veurem, ja ho mirarem, ja veuràs, a veure què, tal i qual. I, en canvi, sobre la taula a l'estranger, doncs, hi ha contractes fixes, formació de postgrau, etcètera, no?
Hi havia dues peces que la pandèmia doncs, ha agreujat encara molt més. Una era la manca d'estabilitat, que no sé si això s'està corregint, i després ja el que hem vist tots durant aquests anys és els torns superbèsties que hi havia durant la pandèmia, aquesta pressió que hi havia sobre el sector sanitari. És la puntilla de tot això?
Sí, sí, naturalment, no? És el que et comentava, 10 anys de retallades, és a dir, de sobrecàrregues, és a dir, amb una mancança, saps molt bé també, perquè n'hem parlat moltes vegades, aquí doncs ja posem-hi 6 infermeres per 1.000 habitants, en canvi a Europa la mitjana són 9, i per exemple països com Noruega o Finlàndia són 12, ho comentàvem, no? Per tant, aquí, per arribar a la mitjana europea, farien falta, doncs això, unes 25.000 infermeres catalanes, i això no hi és. Per tant, aquesta feina l'hem de fer els que estem treballant el dia a dia. I això, durant 10 anys, és esgotador, i en 2 anys de pandèmia, doncs, ha sigut la plantilla perquè tothom, doncs, es busqui la vida o abandoni, o perquè no és el que s'esperava, treballar en aquestes condicions de sobrecàrrega, de pressió, d'estrès. És que, la veritat, és que és una cosa indignant, que ara que s'han de negociar, doncs, convenis i s'ha d'estabilitzar la plantilla, doncs, bueno, et surten, doncs, amb pataneres, amb perdó, no? És a dir, una cosa indignant.
És a dir, David, que ara mateix hi ha un dèficit de 25.000 infermeres a Catalunya?
A Catalunya, sí. Sí, si es volgués arribar, és a dir, per l'administració no hi ha cap dèficit. És a dir, per ells...
No, ja, per l'administració, si surt la feina no hi ha cap problema, no hi ha cap problema.
Correcte, és això la història. Llavors és això, no? Per treballar en condicions dignes, és a dir, per tenir unes ràtios de malalts, per poder atendre bé, perquè això està demostrat per tots els estudis, que com que més infermeria hi ha, menys mortalitat i menys morbilitat, és a dir, la gent es recupera molt abans, no? I no han de marxar a l'hospital al cap de 3 dies d'operar-se i han de fer les cures a casa, etcètera, etcètera. Doncs tot això el que faria és que si s'augmentés aquest nombre d'infermeres, aquestes 24, 20.000, les que facin falta per arribar a aquests ràtios, nosaltres podríem donar una sanitat com es mereix la gent, és a dir, sense tant d'estrès ni res. Estem parlant de ràtios de que una infermera d'un hospital portaria de 6 a 8 malalts, ara en porta 12, 16 i els torns de nit 20 i 25. Clar, l'atenció de 6 malalts a 8, els 20 i pico que a vegades porten en algunes clíniques, en alguns hospitals, doncs naturalment faria que la sanitat canviés molt, que donessin molt més de si sense aquest estrès que és el que ens provoca doncs, aquesta deixadesa professional, que costi que es treballa el dia a dia, es fa la feina, però malauradament doncs, no hi ha reconeixement per l'altra part. Perdoni, no és una cosa d'ara. O sigui, no és allò
dir, això, bueno, per què anava?
Sinó que, és que això ja ve d'anys que ho anem denunciant com a sindicat d'infermeria, que això arribaria, i això ha arribat, malauradament, i hem fet l'esforç tots, però, esclar, mentalment i físicament, molta gent ja no pot més.
Tots sabem que l'administració habitualment ràpida no és en qualsevol qüestió, o en molt poques qüestions és molt ràpida. Aquesta, precisament, la sanitat no seria una d'elles. I com bé estaves explicant, això ja ho sabíem abans de la pandèmia. Durant la pandèmia, que ningú s'esperava, això es va posar molt en evidència. Però ja s'intentava fer alguna cosa per revertir-ho? No sé, fer un pla a 10 anys vista o a 5 anys vista? O ni està ni se l'espera?
No, ni està ni se l'espera. A més, són plans molt teòrics, el que s'ha fet, aquests plans de salut, de salut pública, que són cada 5, 10 anys, es marquen una sèrie de pautes i tal, però no acaben res, no. Tenim sobre la taula molts temes i mai s'han posat seriosament a tractar-los, perquè són temes que, bueno, clar, costen diners, però no... És a dir, l'administració veu la sanitat com una despesa, no? En canvi, nosaltres ho veiem com una inversió de futur, vull dir, que la gent estigui més sana, que hi hagi més educació sanitària, que hi hagi una infermera a l'escola, als instituts, per poder doncs, fer front a les patologies que hi ha, poder treballar en condicions dignes, doncs això per nosaltres no és una prioritat. En canvi, l'administració doncs, és el dia a dia, la feina surt perquè nosaltres som professionals vocacionals, però de que la vocació es converteixi en explotació, doncs la veritat és que estem dient prou. I aquí estem, concentrar-nos i mobilitzar-nos doncs, perquè la societat sàpiga en quines condicions treballem.
Doncs David Oliver, portaveu de SATSE Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
No res, gràcies a vosaltres per l'interès, com sempre, i un plaer, gràcies.